Mireu, Vila-real reuneix experts internacionals en drets d'infància en un congrés en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València. Tenim el director de la Càtedra d'Infància i Adolescència d'esta universitat. Ell és Vicent Cabedó. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
També està així una de les conferenciants, que és la doctora Rosaria Correo Pulice. ¿Lo he dicho bien, doctora?
Correa.
Correa Pulice.
Gracias.
Ella es miembro del Comité de Derechos de Niños y Niñas de Naciones Unidas. I també, com no, tenim nosaltres el regidor de Serveis Socials, Toni Marín. Bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Ojo, el tema, lo... complicado que és, Doctora, claro, usted ese tema lo habrá abordado desde muchos puntos de vista, pero ¿y el suyo?
Bueno, nosotros acabamos de terminar sesiones ahora en el mes de septiembre. Cada vez que se analiza un estado, este es un eje transversal en donde se analizan cuáles son los avances que los diferentes países han realizado para prevenir, proteger y erradicar este flagelo que muchas veces también a nivel de salud se le llama pandemia. Tenemos una pandemia a nivel mundial de esta violencia contra nuestros niños, niñas, adolescentes que se da en diferentes ámbitos. No solamente es la violencia física, psicológica, digital que estamos viviendo en estos momentos, sino la de las peores formas y lo más grave, la violencia sexual contra la que se están atacando y violentando, destruyendo la vida de millones de niños a nivel mundial, es la violencia sexual. Entonces, es realmente preocupante, pero actividades como esta, como lo es el congreso que están realizando aquí por iniciativa del doctor Víctor y este ayuntamiento, son importantes porque constantemente la academia junto con las autoridades administrativas tienen que estar revisando qué estamos haciendo, evaluar, redirigir a ver qué cosas han funcionado, qué cosas no funcionan para seguir trabajando en esa garantía de que se respeten los derechos de los niños, niñas, adolescentes a un entorno familiar, educativo, deportivo, recreativo, comunitario, sano y seguro.
Le preguntaba su punto de vista porque usted es directora del Observatorio contra la Explotación Sexual de Niños y Niñas y no tan niños ni tan niñas, que ya son adolescentes de la Universidad de Panamá, es decir.
Sí, este observatorio que ha sido creado con muchísimo esfuerzo porque siempre uno de los grandes ejes es la parte presupuestal. Fue creado como un compromiso del Estado panameño para dar seguimiento a la aplicación de uno de los protocolos de la Convención de los Derechos del Niño, como es el protocolo de pornografía infantil y pues delitos conexos, como lo es el tema de la explotación sexual en sus diferentes manifestaciones. Nosotros precisamente regresando del 16 al 20 tenemos un congreso científico que ya vamos para el tercer congreso científico. La Universidad de Panamá, a través de este observatorio que está adscrito a un Instituto de Derechos Humanos, Justicia y Paz, ha logrado crear una iniciativa o una metodología para ante la falta de recursos en donde todas las facultades a través de sus académicos hacen estudios, analizan qué está pasando y los presentamos en el Congreso para proponerle soluciones a las autoridades administrativas y judiciales, pues que tomen en cuenta lo que estamos estudiando nosotros en la universidad y podamos avanzar y combatir. Realmente lo que hemos encontrado en los últimos años es un aumento de los delitos de explotación sexual. Y estamos, el Estado panameño, pues tengo que decirlo, está sumamente preocupado por lo que vivimos en la situación de migración climática, en donde hay una migración no solamente climática, sino por violencia de los países del sur hacia el norte, en América Latina, en donde Panamá, por ser un país de tránsito, está siendo utilizado también por el crimen organizado para aprovecharse de esto y violentar de formas, de las peores formas, crueles. Están dándose violaciones, trata de niños, y por eso es que nosotros tenemos que remontar los temas, analizar, se nos vienen temas totalmente nuevos también, y tenemos que estar constantemente estudiándolos. Entonces, este tema de atacar, erradicar la violencia, realmente es necesario estar el día a día. O sea, no podemos descuidarnos ni un solo momento, ni la academia, ni las autoridades administrativas, ni el gobierno, ni el Estado, ni las autoridades jurisdiccionales, ni la sociedad civil, la familia, que tiene un rol preponderante, que tiene que garantizar un entorno protector. La familia tampoco se puede descuidar, y tampoco la comunidad se puede descuidar con la familia, porque todos nos tenemos que estar monitoreando, claro, para velar que realmente se estén protegiendo los derechos humanos de nuestros niños en un entorno, vuelvo y repito, seguro. Una de las cuestiones más importantes y un eje transversal que tenemos nosotros que considerar a la hora de hablar de entornos seguros es la seguridad. Y esos son temas en donde hay que hacer sinergia con otros comités en Naciones Unidas, que tratan los temas de las políticas públicas de combate a la criminalidad, porque no nos podemos descuidar con el crimen organizado, que siempre van un paso más adelante que lo que nosotros estemos pensando.
Cuando estaba hablando, estaban asintiendo, ¿no?, el director de la cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia y también el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villarreal. Si hablamos del porqué ha habido este nexo entre la universidad y el ayuntamiento, y han puesto esto encima de la mesa, que es un tema que todo el mundo habla, pero que al final nadie aborda así, de esa manera tan... Vamos a poner encima de la mesa qué es lo que está pasando y vamos a ver dónde estamos fallando.
Bueno, pues en primer lugar, muy agradecido estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y bueno, la realidad es que tenemos ya una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Villarreal, o Parlament Valencià, del Ayuntamiento de Villarreal, sí, desde el 21. Ajá. Desenvolupat ya altres importants jornades sobre la participació infantil també, i o un congrés internacional l'any passat mateix sobre una situació que parlava la doctora, com és la infància migrant. I enguany es van plantejar este gran repte, el gran repte d'organitzar un congrés relacionat amb el tema de la violència, i no fiquem sempre en la part negativa, sinó en la construcció també de lo que seria entorns segurs i, per tant, d'una cultura del bon tracte. En realitat, amb aquest congrés el que fem és el que també vol la llei, o sigui, es va crear esta llei orgànica de protecció contra la violència contra la infància i l'adolescència, la LOPIVI, que es diu de forma abreviada, i el que vol efectivament és que hi ha que tractar d'evitar arribar a la violència, hi ha que fer la prevenció, i per tant hi ha també que fer sensibilització i conscienciació social perquè en la mesura de lo possible no s'arribi a la violència. Jo, així el que vull dir, i en el congrés ho abordarem, és que efectivament quan parlem de violència hi ha violència, diguem, molt visible, no? Com la que deia la doctora, que com pot ser la violència sexual o les agressions físiques, però el que es vol, o és el que es deuria arribar a la cultura del bon tracte, és com una recta molt, molt llarga, i per tant és molt difícil d'aconseguir. És a dir, una cultura del bon tracte, un entorn segur, és com si diguérem una relació harmònica dins de la família, per això també es diu el concepte de parentabilitat positiva, o en escolatges, que n'hi haguera una convivència harmònica. No, dius, no, que no n'hi ha assetjament i no n'hi ha agressions, però realment hi ha una convivència entre tots, en relació entre els professors, alumnes. Això és el bon tracte i el que s'aspiraria. Però vull dir que la violència té molts diguem, recorreguts, des de lo que seria la més visible, que podia ser inclús, pues no sé, la vida, perdre la vida a un xiquet o una xiqueta, però després n'hi ha molts elements en lo que seria violència, aunque siga en un grau diferent.
Jo no sé si el regidor de Serveis Socials us va afegir algo a este tema. A mi lo que m'agradaria comentar-lo en vostè i vostè que si pot me pot contestar és com conscienciem a la gent que ja té uns hàbits adquirits, que ja és gran, perquè clar, a tot això si ho abordem lo antes possible i tu consciències a un xiquet de ben menut, és dir, els xiquets ben menuts ja no tiren papers a terra, ja no, és dir, cuiden el mig ambient, però el tracte encara pareix que... Però com li fem entendre a la gent quan ja té una edat que no està creant aquest clima propici per evitar aquest tipus de violència?
Mira, nosaltres hem fet un vídeo que te'l passaré també perquè el veges, que es diu Buenas noches, princesa. És un vídeo que hem fet des de la càtedra. En aquest vídeo... al primer moment pareix que siga una família modèlica, un pare i una mare preocupat que acompanyen a la seva filla al col·legi, que la repleguen, que la porten, com si diguem, activitats extracolars, de ball, de moltes coses, però no li deixen jugar, no té temps de jugar, no és que no la volen, al contrari, lo millor, ells te dirien, volem lo millor per a ella, estem preparant-la pel futur, però realment ahí falta quan es parla, per exemple, del bon tracte o de erradicar per completament la violència, lo que es parla és que hi ha que veure des de la perspectiva dels xiquets dels seus drets. Realment aquest xiquet està podent gaudir de tots els seus drets i entre ells no oblidem, per exemple, el dret al xoc. Entonces, aquest vídeo el veus i et quedes dient, ho he ficat a gent major que ho reflexiona, perquè ells dirien, ui, i diu, és veritat, eh? Entonces es la chiqueta, Buenas noches, princesa, que se chita y al final dius, ha passat el dia i la chiqueta realment ha sigut feliç. Mm. Encara que els pares no tenim res a dir, s'han preocupat i la porten als llocs que siga, però clar, n'hi ha més, no? Entonces el problema és que moltes viatges veiem la situació des del punt adult, l'adultercentrisme que es diu, i al contrari n'hi ha que ficar des del punt de vista dels xiquets. I xiquetes, tant en l'àmbit de l'escola com per supost de l'àmbit familiar o altres àmbits també.
Clar, una educació que nosaltres, que ja tenim una edat, no l'hem recibida, perquè nosaltres ens demanaven, ens donaven tot el que tenien per a que tinguérem un bon futur i cal, tal volta, clar, tu com, si no t'ho han inoculat en l'ADN, com sent ja gran pots transmitir-lo, és dir, jo crec que aquesta reeducació dels majors és la que necessitem en aquest moment. No sé si en aquestes jornades s'abordarà en algun moment aquesta reeducació dels majors. Regidor?
Sí. A mi m'agradaria comentar unes cosetes. Mira, com fem veure? Vaig a donar unes dades en Àfrica i això vam veure l'altre dia precisament de la mà de Mans Unides, en el sopar de la fam, per 30 euros en algun mercat pots comprar un xiquet.
I això també és algo, regidor meu ho tenia dins de la ment, és dir, nosaltres ens preocupem de crear aquest bon ambient, però si ens donem compte i parlem d'uns altres continents, estem en
per exemple, ho ha comentat la doctora Correa, tot el tràfic que n'hi ha per Latinoamèrica i que passa per Panamà. Cal tindre en compte que Espanya es porta d'entrar a Europa des de Llatinoamèrica i des del nord d'Àfrica. I això és una evidència, i estan havent casos que estan arribant i també un algo interessant. En el tràfic de drogues, per exemple, una persona consumeix droga al dia, una vegada al dia, podríem dir, però en canvi quan s'exploten xiquets poden ser moltes vegades al dia. N'hi ha casos de xiquets desapareguts en Venezuela per tota aquesta crisi, se perden pel camí. Estaven casos en els terratrèmols de Marroc, on estan anant a comprar xiquets directament, xiquetes, per explotació. Entonces, la llei aquesta que ha comentat el doctor Cabedo, lo que li varia una miqueta és una perspectiva més transversal en la qual treballem des de lo que és el maltracte que pugui ser el no jugar hasta els extrems dels que estem parlant i estan damunt de la taula. I cada vegada esta explotació sexual que ha comentat la doctora Correa és més greu. Hi ha més casos, però això no es veu. De fet, n'hi ha per ahí una pel·lícula que està una miqueta aixina, que se diu Sons of Freedom, Sonidos de Libertat, que està basada en uns fets reals en els quals se veu això. Per tant, treballar des de la perspectiva educativa, en els col·legis, des de la perspectiva dels professionals, de l'equip especialitzat d'infància i adolescència en la comunitat, des de serveis socials bàsics, des de el metge de capçalera que siga capaç de veure això i no pues, en el que es varen educar a nosaltres, no, que dius abans que era una altra cosa. Ara seguís havent el que n'hi havia abans, per desgràcia, i parlant d'abusos, seguissin havent abusos. Però és que a banda n'hi ha una altra sèrie, unes màfies, unes estructures, que per això fem un congrés internacional, perquè necessitem ficar-nos tots una miqueta al dia en el que està passant, en els punts de vista, en la cooperació, en la relació, perquè hi ha coses que han canviat i en aquest aspecte han canviat malament. Capten a un xiquet en una xarxa o capten els pares i de sobte desapareix. I quan el rescaten, aquest xiquet ja no és el que era.
No, claro.
En la infància el que tenim és primers anys de vida. El que li puga passar a un xiquet el va marcar per tota la vida. Citant a un dels poetes malditos d'ací d'Espanya, no? Leopoldo María Panero, ell deia una frase que era molt, molt lapidant, que deia: en la infància es viu i després es sobreviu. Si no som capaços de protegir aquesta infància, si no ens donem compte que necessitem moltes ferramentes i que aquesta globalització de la qual parlem en molts aspectes està així també, serem incapaços de fer front i abordar aquesta problemàtica. L'Ajuntament de Vila-real ja des del 15 ja va crear el primer Consell de Xiquets i Xiquetes, que va ser el que va donar peu a la constitució del primer Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. Llavors el motiu del congrés és que fem-nos veure la gravetat des d'un aspecte molt professional, molt tècnic, però també ha obert a qualsevol persona que treballa en xiquets i xiquetes i a qualsevol pare o mare, que el primer responsable ha de ser ell. Tenen que tindre les eines del segle XXI que res tenen que veure al segle XX.
El congrés es diu Construint entorns protectors per a xiquets i xiquetes i adolescents, dos punts, anotacions i reptes d'una mirada comparada. Es farà el dia 3 i 4 d'octubre. Hi haurà conferenciants. Quan parlem d'un congrés, aquest congrés està dirigit només a professionals?
No. El congrés està obert per a totes les persones que vulguin anar, perquè creiem que qualsevol persona que vagi traurà algo positiu d'ahí. I és una manera d'obrir els ulls. Òbviament, anem a procurar que siga més divulgatiu, però també hi ha un espai molt tècniques, molt específics en ponents de primera línia, com així la doctora, que van a donar una perspectiva i anem a enriquir ixe treball. Però el que ens han ficat un poc d'horitzó és que qualsevol que entre per la porta pugui saber de què estem parlant. I també se va emitir en streaming, i la idea és després editar part d'aquests vídeos perquè qualsevol pugui consultar-lo i sigui una eina de treball. I avui en dia funciona molt així, no?
Objectius, que si volen, no, cadascú dels tres em diuen l'objectiu que volen en aquestes jornades. Les jornades seran el dia 3 i el dia 4, en horaris?
Obrim el dia 3 i
demà,
lo que cal dir, exacte, demà lo que cal dir és que també fem una gala des de 10 anys de la càtedra, que serà per la vesprada el dia 3.
El dia 3 n'hi ha una gala, i on se farà la gala?
També la fem a l'auditori.
A l'auditori.
Serà a les 8 i mitja, i ahir el que farem és una commemoració de la constitució d'aquesta càtedra, un reconeixement a tots els que s'han implicat en ella, tant organismes públics com entitats privades que van apostar en el seu moment, i creiem que els 10 anys pues, serà un bon moment per fer-ho. Començarem demà, com bé has dit, a les 10, i després acabarà, bueno, el dimecres reprendrem a les 9, i tancarem el dimecres a les 6 de la vesprada.
Demà es comença a les 10?
Sí.
Val. Parlàvem de la contribució de les empreses públiques, d'ajuntaments i demés, estan obligadíssims. És a dir, O sigui, és que és, la política se fa d'això. És a dir, la política està dirigida a tindre benestar en la humanitat. Però les empreses privades, imagines que està sentint-nos alguna empresa privada i diu, jo no he pogut Esclar. Arribar a conèixer-los. Com poden posar-se en contacte?
Pues jo encantat de poder-les informar. Tenim ja alguna entitat, empresa, per exemple tenim el grup Xovis, es pot dir, perquè a més sí, sí. és públic, i, però la idea és veritat que no tenim tantes empreses i també voldríem. Tenim fundacions, també per exemple la Fundació La Caixa, tenim també col·latges, vull dir que la veritat és molt oberta, perquè el que també deia el regidor, això implica a tots, dona igual que siguem un sector de la població o un altre, que siguem empreses, que siguem institucions, com també comentaves, i per tant la càtedra el que vol és aconseguir, per poder efectivament divulgar i sensibilitzar a la població, pues, tindre el major número possible d'entitats que la conformen. I a més és que quan més entitats, elles mateixes donen idees. Cada entitat, per exemple, tenim també l'Associació de Famílies Nombroses, i d'elles me va sorgir, pues van dir, per què no fem una jornada, que la vam fer fa poquet, sobre la utilització de les pantalles a les escoles, que ara també ha hagut certa polèmica. Dic, molt interessant, i la van fer. Vull dir que també les entitats que conformen aquesta càtedra aporten idees, i a vegades idees que jo no tinc, i es fan realitat, pues, en jornades, que esta va ser una jornada, pues, típicament per pares i mares. Vam ampliar en un saló gran del Politécnic per pares i mares preocupats pel tema de la digitalització, fins a quin punt o en excés en les escoles, que és un tema també. Aleshores, jo sí, si n'hi ha entitats, empreses de Vila-real, per supost, benvingudes. A més, no n'hi ha, per exemple, quan parlem de pertànyer i de quantitats econòmiques, no n'hi ha una quantitat mínima ni màxima, vull dir que cadascú aporta el que vol, vull dir, perquè també n'hi ha entitat que pot aportar més, lògicament, perquè té més patrimoni, n'hi ha que menys, tots són benvinguts. I col·legis, per exemple, també tenim el col·legi oficial d'educadores i educadors socials de la Comunitat Valenciana, vull dir que també està obert a col·legis. La pluralitat, com veus, és gran, i la idea és efectivament de créixer. Per a mi més difícil gestionar, però jo més m'estime que tindrem un tot gent que no, dius, pues mira, tens esta entitat i t'aporta tot el capital que vols. No, perquè el que es tracta és de construir, de treballar per la societat. Per tant, jo molt agraït que estigui a l'Ajuntament de Vila-real, també per ells, bueno, ho dic, com que encara no està compromès, però me vaig reunir aquest estiu amb l'alcalde de Nules, també vol pertànyer, vull dir que també els ajuntaments, pues, molt agraït de col·laborar i de fer coses en conjunt. Vila-real n'hi ha que dir que és un poble molt compromès, no és perquè jo estigui ara en aquesta ràdio o en el regidor, sinó que es veu que és un compromès no únicament pel tema de infància, sinó per l'aspecte social, és evident, i per tant fa goig poder treballar, no?, i contribuir. Jo penso que tot el que es faci servís. A aquestes jornades, a aquest congrés, efectivament, pues, segur que aconseguim conscienciar i sobretot, pues, donar visibilitat a una realitat que està ahí. Per exemple, nosaltres vam fer també ja, bueno, en Torrevieja, però bueno, comente també, que és un poble que també segurament entrarà, estem ahí en el seu alcalde, pues, per tratar del tema com és una altra violència que no hem citat, molt trista, com és la violència vicària. Dir, com sofreixen estos xiquets i xiquetes quan hi ha una violència masclista, que no és la dona, efectivament la dona és la que més, i inclusive perd la vida, però els xiquets poden rebre agressions, com sabeu, físiques, però encara que no la reben física, psicològicament estan afectadíssims. El pare tancat a la presó, la mare a la millor morta, o perquè estan, el problema és que estan aprenent la cultura de la violència. El que volem inclús en la llei o en aquesta jornada és arribar a una cultura del bon tracte. I quan un xiquet xiquet veu violència sempre, des que naix o està, el que aprèn és efectivament una cultura violenta i el mal que es fa. Vull dir que és que n'hi ha tantes violències que, com deia el regidor o la doctora, que n'hi ha que estar treballant, perquè és veritat que la infància, pues és, n'hi ha que garantir els drets, i els seus drets efectivament estan molt en perill.
Regidor, per conèixer el que és esta llei, la llei del LOPIBI, s'ha convidat a associacions, a representants, perquè posteriorment ho traslladen
Sí, hem convidat a tot el que està en l'àmbit públic o privat que té que veure en el que es tenen que involucrar, és a dir, des de, com he dit, equip especialitzat de serveis d'infància i adolescència, com també docents. També és veritat que en ocasions pues, molts estimen més pues, veure-ho online, o a lo millor al ser entre setmana de tal vegada és més complicat, però estan convidats i la nostra idea és que aprofundir més. Tenim, ja ho vam parlar Vicent i jo, en pròximes edicions anar més un poc a lo que és comarcal, local, perquè la gent també conega què és el que s'està fent en protecció d'infància i adolescència i d'alguna manera pues, que ho noten més pròxim. Però el d'enguany era molt important i la perspectiva internacional perquè en els últims anys és espectacular i com ha pujat el tema d'aquest tipus d'explotació i d'aquest tipus de trata i per desgràcia van creixent.
A mi la llei em resulta la 8/2021, no sé si està revisada o no, però resulta que fa té dos dies. T'han acostat reconèixer tot això?
Molt.
Sí, és una... Doctora, ¿tanto ha costado? No sé.
Me traduce.
Si a lo mejor. Ah, perdón. Director, contesten vostè.
Sí. Esta llei, és veritat que al final es va aprovar en el Parlament espanyol per pràcticament unanimitat, és veritat, però va tardar molt de temps en dur a terme. I és una llei, a més, que des del Comitè de Drets dels Xiquets de Nacions Unides efectivament ens diuen les seves observacions que es devia fer, perquè és una llei integral, no? Clar. Igual que estava també contra el maltractament contra la dona, també n'hi havia que fer una llei integral per abordar de tots els punts de vista, de tot, implicant a tots i fent veu, perquè són partícips i tenen que dir molt en quan es tracta de la seva violència que s'afecta als propis xiquets. Al costat, però bueno, així n'hi ha que dir que és una molt bona llei, jo com a jurista et podria dir que és molt bona, però jo també soc molt crític en el sentit de que la llei està ahí, ara n'hi ha que efectivament desenvolupar-la i que siga realitat. És veritat que s'ha aprovat ja una estratègia estatal efectivament per aconseguir desenvolupar aquesta llei que es marca del 23 a l'any 30. Ah, veurem, vull dir que està clar que la llei pot ser perfecta, però la llei està ahí, el que n'hi ha que fer és donar passos. Entonces, un pas com este, jo penso que això és el que vol la llei, fer aquestes coses, o el que esteu fent vosaltres de convidar-nos a la ràdio, també. Això és fer part perquè la llei siga realitat, perquè construir esta cultura no de violència, sinó fer una cultura del bon tracte. Tu parlaves antes de les entitats que el regidor ha dit, és que les entitats, per exemple, d'oci, de cultura, d'esports, la llei marca que té que haver un delegat de protecció.
Claro.
I per tant, aquestes entitats també estan interessades en saber, perquè elles el que volen és que el club de futbol o d'escacs o qualsevol... Sí. Per tant, jo crec que tots estan convidats i jo crec que tota la gent es interessa a aquestes jornades.
I jo sí que volia añadir, i des d'una perspectiva més política, que aquest tipus de lleis que han costat tant, com bé has dit tu, Susana, i són tan complexes, darrere té que haver un compromís polític de desenvolupar-les. N'hi ha certes lleis que això té que anar sí o sí, no va de colors ni de formes, és algun ben comú. I el que hem de treballar és que n'hi hagi un consens i que treballem tots en una direcció, siga qui la fique. És algo que està pues, avaluat per experts, que no ve d'un siroco.
Doctora, esto tiene que ser un consenso político que no va ni de colores ni de ideologías. Es una ley que tienen que poner encima de la mesa y que la tienen que hacer cumplir para que todo esto, para que esta lacra desaparezca, porque estamos hablando de algo, fíjese, que incluso hay gente que le puede llegar a parecer que ni siquiera es real el sufrimiento de todas estas personas.
Sí, hay que decir que la ley es el primer paso o un mecanismo para hacer una transformación, pero no es lo único que hay que hacer, incluso el papel que pueden desempeñar los medios de comunicación de todos los países del mundo es sumamente importante. Hay que contrarrestar la mala publicidad que se da a que el respeto de los derechos del niño trae consigo un desbordamiento del comportamiento de estos en contra de una desobediencia al mundo adulto. Por eso es que yo personalmente considero que una de las principales estrategias al momento de trabajar programas con las familias y las comunidades es establecer un diálogo intergeneracional. Y hay que sentar a los adultos con los chicos a conversar. Eso es un desafío importante, pero para que todos entiendan que no estamos viviendo los mismos tiempos que vivieron nuestros abuelos, son realidades distintas. Son realidades distintas a las de nuestros padres. Los entornos hay que trabajar en la misma protección en muchos ámbitos que ni siquiera a veces nosotros vemos. El problema del entorno digital, los adultos no tenemos idea de la dimensión que hay cuando un niño sin ningún tipo de protección entra y no nos damos cuenta de lo violento que puede ser ese entorno y el daño que le está ocasionando a su psique, por poner un ejemplo. Entonces, la ley es importante que considere todos los aspectos que el Comité de los Derechos del Niño le ha estructurado, en donde toda ley que establezca un sistema de garantía y protección integral tiene que tener como elementos fundamentales el derecho a la no discriminación, el interés superior del niño definido como ese cumplimiento de los derechos de los niños, la participación de los niños en los asuntos que le afectan, lo cual es un desafío en nuestra cultura también, y el respeto de los derechos a la sobrevivencia y el desarrollo. Entonces, todos estos temas, que por eso trabaja el comité, para dar lineamientos, recomendaciones que los estados deben incorporar, pero que no son nada si en cada uno de nuestros entornos, la familia, la comunidad, la escuela, y a eso me refiero a autoridades educativas y a los profesores, le brindan a los niños una oportunidad, o sea, no, le garantizan ese derecho también a poderse expresar. Entonces ahí hay que hacer mucho trabajo para que no se entienda, contrario censo, que se le están dando, por lo menos pasa mucho en nuestras culturas latinas, que es mejor un chancletazo, que es mejor un reglazo, que si estas leyes le van a permitir a los niños hacer malos comportamientos y que entonces no va a haber disciplina. Entonces hay que hacer un diálogo serio, interrelacional, de poder definir qué aspectos son disciplina, qué aspectos son castigos corporales que nos llevan a una cultura que afecta la paz y la tranquilidad y que afectan la psique de los niños. Entonces son temas desafiantes que no se van a cumplir porque haya una ley, sino que necesitamos de todos y muy importante los medios de comunicación y el apoyo de las empresas, que para eso también hay una observación general que recomienda una serie de pautas y criterios que se pueden incorporar en nuestros entornos. Gracias.
Doctora, gracias. Mañana seguramente será un día muy importante, mañana y pasado, para que todo el mundo entienda perfectamente lo que usted está intentando. Yo le digo que a base de hacer, de intentarlo e intentarlo, cala, llega. O sea, por nuestra parte no será. Doctora, gracias por haber venido.
Gracias.
Director, moltes gracias por haber estado así.
A vosaltres.
Dos días intensos, ¿eh?
Molt, molt.
Regidor, pues això, les gràcies per a que hagi pogut fer que se faci així el congrés este internacional. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per ficar este mig en una causa tan, tan important i tan noble.
Tan justa.
Efectivament.
Gràcies als tres.
Otra vez que no hay forma de hacerte comprender y es que a veces enloqueces sin querer.